mare només n'hi ha una. N'esteu segurs? Ser mare adoptiva no és diferent que ser mare biològica, ja ho sabeu perquè sou uns oients molt intel·ligents. Tot i així és evident que adoptar una criatura suposa un desafiament diferent. Existeixen els dubtes habituals, ho faré bé, seré bona mare, però aquestes inseguretats s'hi sumen d'altres. L'origen, el desconeixement sobre l'historial mèdic de la criatura, la figura de la mare biològica com aquell fantasma de vegades, tot allò que desconeixem d'aquella persona que ens arriba a la nostra vida. Avui, a les dones i els dies, tenim ganes de conèixer mares que han passat per aquell procés, per l'adopció. I el més bonic és que segur que repetirien.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
He mirat amunt, no he vist una vela, però tu m'havies promès una lluna plena. He marxat de nit, però ningú m'espera. M'ha fet tanta por que he tornat enrere.
Amb aquesta cançó tan bonica de l'Anna Andreu, aquest mal, aquesta cançó, amb aquest tema comencem el programa d'avui de les dones i els dies, amb una cançó tendra, perquè avui ens emocionarem segur en aquesta hora que tenim de programa en endavant. Una cançó que a més està feta a mitges, com també a vegades són les adopcions fetes a mitges, amb parelles, amb amics, amb germans, amb família que ens acompanyen. Feta a mitges per l'Anna Andreu i el Ferran Palau, i també que és una aventura, com també ho és adoptar. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies.
He mirat avall i he trobat l'esquela.
Doncs per parlar de mares adoptives, evidentment, havíem d'estar amb elles. I ens acompanyen la Marta Miralles. Benvinguda, com estàs?
Bé, estic bé.
La Marta és a Barcelona i té una nena adoptada que té 12 anys, es diu Kàtia. Okay. I doncs ara parlarem de la seva història i sabrem ben bé què va passar. La nena la va anar a buscar a Bulgària. Uh-huh. També ens acompanya la Núria Beltrán, que ella i també el seu marit tenen dos nois adoptats de Rússia, una noia i un noi, i també explicarem la seva història. Benvinguda. I ens acompanya, que també estava, jo crec que tenia moltes ganes de parlar-ne, amb una psicòloga, que és la Carme Tosset. Benvinguda, com
moltes
estàs?
Moltes gràcies.
Ella és fundadora i directora del Centre Espai Sistèmic i Humanista de Barcelona, i a més, important això, és una dona adoptada, una nena adoptada, que un dia va ser nena, i per tant, ajudes a famílies que estan en el procés d'adopció i a dones que estan en aquest procés d'adopció, però tu el coneixes de primera mà, podríem dir.
Exactament. A més, sempre és un avantatge perquè quan treballem amb famílies, jo estic com a l'altre cantó, no? Jo puc veure tot el que els seus fills estan visquent.
Per començar, jo us voldria preguntar, sempre, sobretot a les mares adoptants, havíeu volgut ser mares? Teníeu un desig que teniu claríssim? O com va anar això?
Jo, des de petita, ho tenia molt clar que volia ser mare, però sense tenir que parir. Però des de molt petita, perquè pensava que era un mal de cap. Primer, molt de dolor veia, i que hi havia nens, segur que hi havia nens que volien tenir una mare. Uh-huh. No em plantejava les complicacions que significa.
Jo també, sí, m'agraden les criatures i volia ser mare. No m'havia plantejat l'adopció, però coincideixo amb la Marta que això de l'embaràs també era una cosa que sempre m'havia fet com molt respecte. Oh. Però, bueno, en principi el projecte era tenir-los biològics, tot i que dic que tenia alguna broma que deia de dir, mira, és que si els nens es poguessin anar a buscar en comptes de passar per un embaràs... Però ja dic, no m'havia plantejat l'adopció.
Clar, tinc entès que, de fet, les dues, si vau voler iniciar doncs, aquest procés de ser mares biològiques, no vau poder per diferents motius.
Jo no podia tenir.
Exacte. Mm. Però, tot i així, quan apareix la idea de... Doncs potser podríem adoptar.
Jo, des de que era soltera, i després, quan ja vaig tenir parella, li vaig dir... al meu company li vaig dir, escolta, jo vull ser mare, però adoptant. No puc tenir criatures, o sigui, és el que hi ha. Aquí em tens així. Ho acceptes o no? I ell em va dir, i tant. Tant, cap problema.
En el nostre cas ens vam casar amb 24 anys. Primer no teníem ganes d'anar per criatures, érem molt joves i amb una altra educació, vull dir, la vida era molt restringida i a mi no em deixaven sortir gaire. I per tant, primer vam dir, ara passar-nos-ho bé quan ens vam casar. I després, bueno, quan ens vam començar a plantejar, ja per mig hi havia les carreres professionals, i vam tenir els crios que ja portàvem 15 anys casats. Vull dir que era molta trajectòria, però bueno, ho vam intentar un parell o tres d'anys. No vam anar gaire enllà amb tècniques de reproducció assistida, perquè teníem uns amics que s'ho havien passat molt malament, i a la que vam veure que dius, bueno, no funciona, estàvem en teoria tots dos bé, llavors ja vam anar per l'adopció.
I diríeu, no sé si aquesta pregunta, si ho fent, m'ho dieu, però en algun moment ho vau viure com un dol? És a dir, no podem fer-ho d'aquesta manera, hem d'agafar un altre camí? Diríeu que hi ha un dol aquí, de dir no puc ser mare biològica o què?
Jo no, o sigui, la gent en parla, i això la psicòloga segurament em pot dir, jo no tinc la sensació. Perquè també l'embaràs ja era una cosa que em feia molt respecte i no tinc la sensació d'haver passat aquest dol per els que et diuen dels fills no tinguts i tal, no.
A veure, jo no. Sincerament no. El que em molestava molt és que, per exemple, a la feina o així, cada vegada que parlava d'aquest tema, deien, ai, pobra. Sí, aviam, pobra què? Ser mare adoptant és tan lícit com ser mare biològica, no ho sé, és que...
Senties un cert paternalisme, potser, per algunes persones.
Molt. M'emprenyava molt, això.
Ara, Carme Tosset, psicòloga, una mica et deien, potser sí que trobes algunes mares que venen amb aquest dol.
Jo crec que el dol més conscient o més inconscient s'ha de fer, perquè sobretot si el que s'han volgut o s'ha iniciat el procés és buscar fills biològics, ja se sap, doncs, com en el seu cas, no? Amb temps, igual ja es pot fer abans, però si el que has buscat és fills biològics, evidentment uns fills adoptats, és que no és ni millor ni pitjor, però sí és diferent. Llavors...
Amb això hi esteu d'acord, amb què és diferent?
Sí.
Clar, sí, aviam, d'entrada, si nosaltres quan ens van donar els crios tenien tots els 20 mesos, i tant que és diferent, ja corrien. L'adaptació a la casa i a la vida quotidiana, a la vida familiar, és molt més complexa perquè, clar, un nadó quan neix, primer, no es pot moure, no es pot valdre, vull dir, diferent sí que és. Ara ja dic, jo tot el tema d'il·lusió i de si te'ls estimes, que a vegades gent t'ho pregunta, doncs jo penso que
te'ls estimes iguals,
no sé si és diferent a tots, els estimes moltíssim.
Aquesta pregunta és tremenda.
La il·lusió de quan els vam tenir, que entràvem al vespre a veure'ls dormir, vull dir, jo penso que això és... Tens ganes de ser pare o mare
Recordeu aquell moment de veure'ls de petitets i una mica allò que el cor se te'n va?
Mira, jo el moment més emocionant va ser quan vam arribar per primera vegada al centre on estava ella i ens la van presentar, bueno, ens van portar a una sala on hi havia tot de joguines i ens la van portar. I en aquell moment va ser quan la vam veure per primera vegada i t'emociones, no? Però davant de la criatura que està assustada, perquè aquell, clar, la veus com... que més o menys...
Qui és aquesta gent que venen de matinada?
Sí, perquè aviam... Què volen, no? Uh-huh. I llavors, clar, vols parlar amb ella, vols ja que... Una resposta ràpida, però veus que no.
Vols que hi hagi un vincle de seguida.
Sí, però evidentment doncs, després has de canviar una miqueta el xip ràpid i dir, no, tranquil·la, que ets tu o el desconegut que va conèixer-la. Sí, després, clar, quan tornàvem a l'hotel, després de veure-la unes quantes hores, perquè només ens deixaven 4 hores amb ella. Després ja marxàvem i ja fins al dia següent. Aquelles hores que estàvem a l'hotel o sopant així, clar, parlàvem, ostres, que potser nosaltres volem anar molt ràpid i la criatura és que no s'entera de res.
Hi ha una certa ansietat, imagino, al principi, molts nervis per caure bé amb aquelles criatures.
Sí, no sé si ho sentiu.
Això.
Ella no sé quina edat tenia, la teva.
Ui, la meva tenia 3 anys i mig.
Vale, nosaltres tenien 20 mesos. Nosaltres les vam conèixer, va ser el procés diferent, els vam conèixer amb 16, però va ser veure'ls una estoneta i marxar, o sigui, l'assignació, i després ens hi van fer tornar pel judici.
Igual.
I va ser... El que passa que nosaltres la primera vegada una mica amb aquesta angúnia de dir, clar, nosaltres ens marxem amb fotos i els tenim al cap. I ells no tindran res. I vam anar amb 2 fotos nostres plastificades. Ens vam fer una foto junts, que la vam plastificar perquè en donessin una a cada criatura, i quan vam tornar les educadores els havien ensenyat a dir papa i mama, i ja no érem uns estranys perquè ens tenien... amb la foto, van fer molt bona feina en aquest cas, eh? Aviam, que després el conèixer-te, l'encaixar, el caràcter, el no entendre't, tot això ho vius igual, eh?
Sí.
Però jo me'n recordo que durant un primer temps, o sigui, d'alguna manera em feia el càrrec de que eren com extraterrestres, i jo gesticulava moltíssim perquè tot els era nou, i procurava... Això, vull dir, tenia molt conscient de que érem estranys encara.
Bueno, clar, aviam, nosaltres vam estar una setmana... amb ella.
Amb aquesta adaptació.
I després vam marxar cap a Barcelona i vam tindre que esperar els 3 mesos per anar-la a recollir.
Vale, llavors, si nosaltres també, però no vam tenir aquest procés de visites diàries. Nosaltres vam veure una o 2 vegades amb el primer viatge i un parell de vegades i el judici i hotel.
Nosaltres una setmana... Bueno, 5
són,
dies,
clar,
eh?
Són moments diferents, perquè com dèiem, la Núria va adoptar el 2000, tu ja el 2010, i m'imagino que també havien canviat les coses.
Sí, sí.
Tu vas fer Bulgària, ella Rússia, és a dir, aquí hi ha moltes coses i molt de temps pel mig.
Ara, si em permets, encara hi ha més temps pel mig. Jo vaig ser adoptada l'any 68...
Sí.
I jo, si naixia nena, anava amb una família, si naixia nena, anava amb una altra, i van trucar els meus pares i els van dir, els hi ha nascut una nena, podeu vindre-la a buscar, això al barri de Gràcia, i l'endemà ja estava amb els meus pares.
Mm-hmm.
O sigui que hi ha realment un canvi molt gran.
Una pregunta, els teus pares t'ho van explicar?
Sí, quan tenia 9 anys, la meva mare.
Va. Va ser la teva mare.
Sí.
I per què? Perquè tu li vas demanar o...?
No es pot demanar el que no sap conscientment, o sigui que jo no podia demanar-li. Penseu que a mi em van adoptar en un dia de vida.
Yeah.
Llavors jo no ho sabia.
No.
A més, soc de pell blanca, m'assemblava a ma mare, o sigui que no...
Sí.
No hi havia forma de saber-ho. No ho sé. El per què m'ho va dir-ho en aquell moment. La veritat és que no ho sé. Sí que sé que a ella li costava molt tot això, ella hagués volgut ser mare biològica, no va poder-ho ser, i llavors van decidir adoptar. I no ho sé, el per què m'ho va dir-ho quan tenia 9 anys i no abans o després, no sé el que se li va moure amb això.
Ja. És que clar, la nostra, des del principi, o sigui, diré que dels 4, 5 anys, ella sabia que... Em veia com una cuidadora, no la mare.
Clar, perquè tu tens una història que ens has explicat prèviament aquí al programa, que és que et va costar, de fet vas tindre aquí sí que vas tenir una mica de dol, perquè la teva filla al principi estava assimilant que com tu eres una dona, assimilava les cuidadores que l'havien cuidat a Bulgària i no creia que tu eres la seva mare. I de fet només deia com pare a la teva parella.
Sí.
Això és dur.
Això sí, va ser dur. Va ser dur i me'n recordo de trucar a les amigues i dir, ui, és que li costa, o sigui, veure'm com la... Em deia, o sigui, imagina't, en lloc de mama em deia mapa o pama, però mai mama, no. I li va costar acceptar. I, bueno, clar, era normal, ella estava en una institució on la majoria eren dones. L'únic, el director, que era la figura masculina i era un metge. Però el rest eren dones.
A nosaltres això ens va passar amb el meu marit. O sigui, la nena no es va deixar agafar per ell fins que vam ser a l'hotel, ell que és molt alt. va seure a terra i com que feia calor, que tenien la calefacció molt forta, es va treure la camisa i va quedar amb samarreta blanca. Samarreta blanca, les cuidadores anaven amb bata blanca, llavors ja el va veure més amigable, o sigui, veient-lo més baixet. I amb samarreta blanca, llavors es va deixar agafar. Mm. Vull dir, clar, tenen...
Sí, sí, no, la meva filla, a la que marxava el meu marit a feina, m'ho cosa un dia. Era un drama, però...
T'ho posava difícil.
M'ho posava molt difícil, molt. Mm. Fins que, bueno, al final vaig optar a dir, bueno, que faci el dol, el seu pare s'ha marxat, i ja vindrà a buscar-me. Jo anava fent coses per casa, pim-pam.
Com si fossis l'escola bressol. És a dir, els teus pares ja et vindran a buscar.
No, clar, és que, aviam, què podies fer? I fins que ella s'acostumés a mi. I havia d'establir unes rutines a casa. I vam aconseguir que entrés en una escola bressol amb 3 anys i pico. Que això ens va costar. Perquè, clar, ella era com una taula rasa. No tenia cap mena d'aprenentatge. Res! I en canvi ens va dir la pedagoga que sí, que sabia jugar, agafava els llibres al revés, no havia llegit, no tenien joguines, res. I vaig dir, no em vinguis, que sóc educadora. Mary lost her home. Mary kept her mind. Mary lost her little lambs.
Parlant amb mares adoptives, de què significa adoptar, com ho viuen, totes les històries que hi ha darrere, els dols, que si no són per l'adopció, que hem vist que les dues dones de la taula, tant la Núria com la Marta, no van sentir aquest dol, però sí que van sentir potser altres dols de saber a la meva filla li agradaré, al meu fill li agradaré, com es viu tot això. Creieu que heu patit o heu passat una mica per un viacrucis a l'inici? Com heu viscut?
El nano sí que se'm va enganxar de seguida, però com una lapa. Jo dic, no sé si per aquest treball previ que havien fet amb la foto, però bueno, jo penso que va entendre més o va sentir la necessitat. Ella sí, jo no havia experimentat mai el gelos i me'ls va fer sentir. També se n'anava amb qualsevol. I al final sí que una vegada una reacció, bueno, d'aquestes de cruser de cables. Estàvem amb el cotxe, sortíem una sortida en família i sé que no volia... I al final em va sortir l'arrencada. Prou, ets meva! I me la vaig assentar a la falda. No m'ho va fer més. I dic, però és això, experimentar gelos. Perquè, bueno, és igual, se n'anava amb tothom. No és que em rebutgés, vull dir, però, però bueno, era molt moguda. Era molt...
Clar, la inseguretat, i aquí suposo que li pregunto la Carme Tosset, a la psicòloga, és absolutament normal. Si la inseguretat la tenim les mares de manera habitual, les mares adoptives encara més, m'imagino, o no?
Sí, jo crec que sí, que hi ha molt més perquè és un plus, no? O sigui, quan tu pareixes una criatura, ja l'has tinguda 9 mesos a la panxa, després la tens des del primer moment. Els nens adoptats no arriben en blanc igual que arriba un fill biològic. Arriben amb tota una història, arriben amb totes unes vivències, arriben amb tots uns traumes. I llavors és com incorporar-ho a la nova família.
M'imagino que s'uneix la inseguretat de saber, doncs ho sabré fer bé, que això és una inseguretat que tenen totes les mares, ho sabré fer bé, ens caurem bé, com serà aquesta criatura, la vaig a buscar també en els vostres casos a altres països, amb un altre món, etc. Vull dir que hi ha molts dubtes i s'uneix també aquesta sensació de que la dona, la mare biològica, ha tingut 9 mesos per fer-se la idea de què és mare, i a més tothom li recorda i li toca la panxa i li diu que quant de temps fa que l'esperes, etc, amb la qual cosa l'estan entronitzant durant molts mesos i vosaltres tot aquest escalf, per dir-ho d'alguna manera, no el vau tenir.
No, nosaltres, jo crec que el que ens deien, encara no, és que no hi ha dret que us facin esperar tant, perquè clar, 7 anys i pico, vam esperar 7 anys i mig.
Això és una barbaritat. També us ha obligat, encara que no volguéssiu, a ser mares més grans, m'imagino, del que esperàveu. Sí. Perquè potser si haguéssiu pogut triar, doncs haguéssiu estat mares als 30 i llargs o als 40. I aquests fills van arribar molt tard.
Bueno, en el nostre cas van arribar, són nascuts dels nostres 37 anys i van arribar que en teníem 38, camí de 39. Nosaltres vam passar un procés d'uns 2 anys, des que vam començar a moure papers fins que els vam tenir a casa. 2 anys, en comparació amb el teu, és curt. Ara, vam trigar, això que deies de la gestió, nosaltres vam trigar només 3 mesos, anar amb una psicòloga experta en adopcions, perquè a més en teníem 2, si eren 2 de cop, que dius, clar, de novato, els pares que hagin tingut bessonada ho entendran, de 0 a 100 i sense manual d'instruccions, doncs aquí hi ha molt per fer. I el primer any ens deien, què, marxareu de vacances? Vam arribar a casa el 5 d'abril per vacances, i dius, no, ni bojos, ara la casa és territori segur. Sí, és... I després, quan ja tenien 3 anys, vam anar amb un curset que feia també una psicòloga, es deia l'art de ser pares, vull dir que aquesta... Mm-hmm. Aquest repte de dir, ostres, ho estic fent bé, què falla? Perquè nosaltres vam començar a tenir coses que dius, això no va. Vam tenir alguna dificultat sorpresa.
Ara en parlarem de les dificultats, però a mi també m'agradaria saber, esteu parlant d'inseguretats, esteu parlant doncs, d'aquestes pors, que em semblen absolutament lògiques. Vosaltres, com a mares, després ja parlem dels fills, heu necessitat ajuda psicològica? En algun moment l'heu fet a servir? Perquè, clar, jo, això que explicaves ara a Marta, que durant molt de temps no et va dir mare, jo entenc que això fa mal.
Sí, 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 no. Jo me'n recordo que en el moment en què la vam anar a recollir així, prèviament se m'havia mort la mare, i jo estava anant no em vaig en recordar, estava fent el procés de dol de la meva mare, i llavors anava una psicòloga, val? I un dia, quan ja la tenia aquí, me la vaig endur, perquè com encara no en tenia res, doncs me la vaig endur a la sessió, i ella va veure que, o sigui, escolta, t'espaviles molt bé amb ella. Clar, sí, de moment em va dir, la psicòloga em va dir, sí, sí, et veu com una cuidadora, no et veu encara com una mare, però dona-li temps, és que fa 4 dies que sou aquí, si no... Però tira milles, que ho fas bé, i et recolzen. O sigui, i després hem anat a teràpia de família... I nosaltres expliquem el que ens passava a casa i nosaltres ens deien, ho esteu fent bé? Doncs llavors, tira, tira, de moment bé.
Però tu sola no hi has anat mai.
Sola només quan va coincidir que estava fent lo del dol de la mare.
Bueno, jo sí, o sigui, hem anat amb la nena i he anat sola i he anat en parella. O sigui, en parella hem fet, perquè van sortir dificultats, hem fet 12 anys. Però bueno,
i en el teu cas, creus que ha estat importantíssim? De fet, ho recomanaries per les mares adoptants?
Per les mares adoptants i per les
per
mares,
totes les mares.
De fills que surten amb discapacitats, amb complicacions de salut. Jo penso que sí, perquè al final estàs afrontant, que en aquest cas, doncs, bueno, jo tenia una vida professional amb responsabilitat fora de casa, llavors eren masses coses i hi ha moments en què t'acabes desestabilitzant, sí, home, sí.
En el teu cas, Carme Tosset, m'imagino que venen dones, se t'acosten dones, mares adoptants, mares que pensen en adoptar. Quines són les pors? Què els hi passa pel cap? Què és el que et pregunten?
Home, una de les pors és el fet de que... Però jo crec que aquesta és una por molt general, no? També de les mares que són biològiques, si sabré fer-ho bé. Jo crec que en el fet de ser mares adoptives hi ha com un plus, no? Perquè, pues això que dèiem, no coneixes a la criatura. Jo crec que aquesta és la principal por. Després, quan es comença i els nens ja estan a casa, allà ja surt de tot. Però la principal por abans de que te'ls donguin és si sabré fer-ho. Però crec que aquesta és general, que totes les mares s'ho plantegen en algun moment.
O sigui que en aquest sentit no hi ha tantes diferències entre mares adoptives i biològiques.
No.
Ho sabré fer?
Clar.
El que passa és que crec que les mares biològiques van fent el dia a dia i no s'ho plantegen tant. El que sí que, per exemple, quan explico que hem fet un curs d'idoneïtat i això, que diu, oi, pues em sembla que algunes m'han comentat, pues ens aniria bé als que són biològics de fer un curs.
Escolta, m'estàs traient aquí un tema molt important, els cursos d'idoneïtat, aquests exàmens pels que passeu, totes les mares adoptants, que us fan mil preguntes, i a vegades unes preguntes si aquest curset i aquesta mena d'examen també li haurien de passar algunes mares biològiques. Sí o què? Perquè d'orillo,
segons diuen. Sí, d'orillo, i et fan posar en situacions que dius, jo sé que ens van fer un exercici de role-playing, que ens van apagar els llums i quan els van encendre, quasi tots estàvem amb llàgrimes als ulls, vull dir que són exercicis durs, però penso que al final també t'ajuda a mentalitzar-te d'aquestes visquent un procés diferent, que no ve tan automàtic, que n'has de ser conscient, que comporta unes responsabilitats. Vull dir, al final, també, si l'adopció és fallida, és un disbarat per tots. Vull dir que per aquesta banda ara, que en la societat d'avui dia, que ja no es cria tant en tribu i que les normes i les pautes d'educació ja no s'hereden i no les fa el grup i estem més sols, el curset d'idoneïtat potser seria d'agrair a la població en general.
A la població en general necessitaríem. Marta, jo crec que a tu tu estaves treballant. És que això és molt fort. Això ho hem d'explicar perquè quan volies adoptar estaves treballant en un centre de toxicòmens.
Sí.
I van dir-te que potser no era una bona idea que fossis mare.
No era una bona professió si jo volia tenir una criatura adoptada.
Però justament, perdona, a mi em sembla que és una boníssima feina perquè demostra la teva qualitat com a persona i la teva facilitat en solucionar moments difícils, no?
Sí, però que... l'excusa que em va posar la psicòloga, perquè era la psicòloga que em deia, és que aquesta criatura et necessitarà molt de temps. Tu tens que tindre el temps per ella. No has de prioritzar la feina. O sigui, primer ha de ser ella. Llavors, clar, jo en aquell moment pensa que el teu marit ja té una feina molt estable i pot... És més... Perquè, clar, ell treballa a la universitat i a vegades s'ho pot manegar i sortir abans i així. Però la teva, que és, per exemple, jo feia el torn de nit, no? Tard de nit. Era el més dur. Arribar de nit i al matí estava per la criatura, era dur. Llavors em van dir, home, tu has de plantejar.
Ai, això és una mirada, perdona, una mica esbiaixada. Se li està demanant més a les mares adoptants o a les mares en general que als marits.
Totalment.
Tu també ho vas sentir així? Que se us demanava més a les mares?
No ho sé, però vull dir, a mi alguna cosa em devia calar del curs perquè jo vaig canviar de feina. Sí, jo vaig anar a renunciar al 20% del meu sou i vaig agafar un projecte que naixia de la mateixa entitat on treballava, però vaig canviar temps per diners. Que també és veritat que jo deia, aviam, jo tenia una feina, i tenia dedicació absoluta, estava en un entorn molt masculí també, i vaig pensar, si vull tenir criatures no és perquè després me les criï una altra. Per tant, jo també tenia ganes de passar hores amb els nens i de ser jo qui els portés a col·legi i no que els hagués de portar algú altre. Però ja dic, jo vaig canviar de feina i en el judici, per exemple, que ja era cultura d'allà de Rússia, però també van plantejar preguntes sobre mi i sobre la meva capacitat de dedicar-hi temps. Sí. Dir, no només aquí a Catalunya, la reflexió que pogués calar-me o no, sinó que allà també, en el judici, va haver alguna pregunta dirigida a això.
Sí. De fet, per exemple, em sembla que en els dos països, vull dir, en el cas de Rússia sí que hi ha mares soles que han anat a adoptar, però crec que a Bulgària en algun temps ha estat més complicat. Les parelles havien d'estar casades.
No, ara, nosaltres tenim la colla, perquè som una colla de gent que ha adoptat a Bulgària. Hi ha bastantes mares monoparentals.
Això ha anat canviant, crec. Ha anat canviant. Sí, crec que fa anys no ho era, però el que sí que sembla, pel que m'esteu dient, és que d'alguna manera heu sacrificat la vostra feina, en certa manera, o allò, les vostres aspiracions professionals per l'adopció.
Sí.
És així?
Sí, jo sí.
Sacrificat no ho diria, però que en algun moment sí, ajustat, sí.
Ajustat, sí.
Però les vostres parelles ho han fet o no?
No, perquè algú té que portar diners.
Clar, nosaltres vam continuar treballant tots dos. Ell, per exemple, va ser dels primers, perquè acabava de néixer la llei que permetia que els homes agafessin la baixa de paternitat i ell es va agafar tot el que la llei va concedir en aquell moment. Però clar, sí que és veritat que el pes l'he portat més jo, entre altres coses perquè vivim a Terrassa i ell treballava a Barcelona i a èpoques pues, hi va haver... viatjava bastant, però diguéssim, ell era més absent, sí.
Aquest pes que diu la Marta és habitual? Les mares sí. Tan adoptives, m'imagino que les biològiques també, encara tenen molta responsabilitat a la criança dels fills?
Les mares adoptives normalment és molt habitual que hagin de renunciar a part de la feina, ja no tan sols en el procés d'idoneïtat, que es pugui mirar que tinguin temps, que això és evident, no? Que s'ha de tenir temps per criar un fill, però també... un cop arriba el fill, tot el que requereix normalment fa que molts cops la part laboral, per lo menys durant un temps, quedi relegada a segon lloc.
Mares adoptives, aquesta nit a les dones i els dies. Esteu sentint aquest programa a la sintonia de Catalunya Ràdio, com sempre, com cada dia, de 9 a 10 del vespre, i ens acompanyen doncs tres dones que han viscut l'adopció des de diferents llocs. La Marta Miralles, com a mare, la Núria Beltrán també, i la Carme Tuset, en aquest cas, com a filla. Aquesta energia que m'esteu explicant tota l'estona de ser mares, de fills adoptants, us ha demanat molta energia i molta força perquè... els reptes són forts.
Ui, no,
quan arriba l'adolescència més...
L'adolescència sempre... dieu que és un dels moments més difícils?
Sempre,
o què?
Sempre arriba allò de dir tu no ets la meva mare. Clar, com a provocació. Clar, els meus ho han sapigut sempre. Perquè, diguéssim, ja ens vam procurar que fos una cosa natural, que no hi hagués el moment de la descoberta. Bé, clar, en 20 mesos, evidentment, se'n podien oblidar. Però bueno, hi ha coses d'aquestes que llavors ja has de tenir el cap quadriculat per dir, pues mira, ho sento molt, la teva mare sí que sóc el que no sóc la teva progenitora. Però...
Perquè és el xantatge, no sé si dir emocional, o d'alguna manera quan s'enfaden amb vosaltres utilitzen això per fer-vos enfadar...
Depèn del caràcter de la criatura. Yeah. Jo, per exemple, la desafiant i tal és la noia. El nano, per exemple, doncs vam poder compartir. Era jovenet, tenia 10 o 11 anys, i dius, ostres, és una pena que... O sigui, estic molt bé, estic molt contenta de la meva família, però realment és una pena que la meva mare no pogués cuidar-me. Que llavors li dèiem la progenitora. Que ara no havíem introduït lo de mare biològica, ara ja fan servir... Però vam dir, diferenciem mare i progenitora. I dius, sí, doncs fill, tens raó, clar, gràcies a això tenim, però clar, és molt dur que una noia jove tingués el seu primer fill i no el pogués cuidar. Vull dir que, depèn del caràcter, són coses de... Bueno, de desafiament o d'acompanyament. Perquè, clar, ells també tenen les seves... preguntes i les seves cabòries, no?
Aquest desafiament m'imagino que també l'has viscut en algun moment,
sí,
no?
Sí, sí, Marta? No. La meva filla és de sortir d'una institució que sempre havia crescut amb els mateixos nens. Ella no havia vist mai un bebè, no havia vist mai una mare embarassada. No havia vist el desenvolupament dels nens. Llavors et podria dir que no havia vist ni un gat, ni un gos, res. I quan va sortir va ser com una quantitat d'estímuls, informació, que quan va veure la primera dona embarassada va ser una fascinació total i em deia, què hi ha? Què hi ha? I quan va veure una dona donant de mamar un nen, era, què li dones? Què li dones? I pues, l'estic alimentant, i com l'alimentava, preguntava tot, ho preguntava tot ella. I així és com va assabentar-se que els nens venien de la panxa.
Clar, en el vostre cas, ella li vau explicar, vau tardar una mica en explicar-li, tinc entès.
Bueno,
com va anar? Us va demanar ella?
Ella... És que nosaltres li vam regalar un llibre que es diu Nascut del cor, i a partir d'allí li vam explicar que ella havia nascut del nostre cor. Mm. Va ser la manera d'introduir el seu origen a la família. Llavors, més tard, ja, quan ja sabia llegir, un dia ens va dir: home, tu no ets la meva mare, evidentment, però la meva mare, teniu alguna foto? I no tenim foto. Però perquè em va abandonar. I aquí va ser el moment.
I aquesta idea d'abandó, d'on li va arribar?
De l'escola.
Perquè
ella va explicar que ella venia de Bulgària i que nosaltres l'havíem anat a buscar. I llavors, una nena de la classe li va dir: ah, o sigui, tu la teva mare et va abandonar. I llavors, clar, va vindre amb aquesta paraula a casa i... Aviam, la teva mare el que va fer era el millor per tu. I era portar-te a un lloc perquè et posessis bona i una família et pogués cuidar.
Imagino que se us encongeix el cor quan passa això.
Sí, 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 la veritat és que et sap greu perquè és un moment que no saps el que està pensant ella, però que evidentment hi ha tristesa allà i tens que donar-li tota l'energia possible perquè allò canviï, no? I ho entomi com una cosa més positiva. Vale, sí, em va deixar, però he trobat una superfamília, no? I ho has de posar-ho així, més positiu.
M'imagino que això va ser també un tema de molta conversa, de dir com ho farem, sí. Això ho explicarem. I em sembla que alguna de vosaltres deixava pistes per casa, deixava fotografies...
No, diguéssim, nosaltres sí que ens vam deixar, però jo tenia tinc una molt bona amiga que també va arribar com a l'edat de 10 anys i el nano se li havia desdibuixat tot, i llavors el moment de dir: i ara com li torno a explicar i el torno a fer aterrar. I s'ho va passar malament. Llavors nosaltres vam procurar que sempre fos un tema natural que ho recordessin. Però clar, diguéssim, l'edat evoluciona i amb 3 anys ja et fan preguntes de 3 anys. O ella, me'n recordo un dia que estaven esmorzant i ell no sé què va dir, els havien explicat a col·le alguna de les panxes i ell va dir alguna cosa com si ell hagués sortit de la meva panxa i la nena li va dir:
tu què dius?
Tonto, que tu vas sortir d'una altra panxa. Vull dir, però li va dir així. Vull dir que va ser algo sempre natural, però bueno, clar, l'edat va canviar i sé que un moment que van preguntar doncs això per les seves, clar, més a més biològicament no són res entre ells, tenen la mateixa edat i es porten 4 dies de calendari, però no tenen vincle biològic, i al final els hi vam prometre quan complissin els 18 anys els hi donaríem l'expedient, perquè dius, bueno, clar, i després sempre hi ha allò de dir: a qui m'assemblo, que aquesta és la pregunta també.
Però teniu fotografies?
No.
No. Perquè
tenim els noms.
La meva filla ja s'ha llegit el seu expedient, el que passa que hi ha parts que no les acaba d'entendre. I llavors,
és molt jovenet.
Clar, té 12 anys.
Clar, els meus, ja dic, els hi vam prometre que als 18 anys els hi donaríem l'expedient, però nosaltres entremig sí que hi va haver una època que ella, sobretot, es feia la fantasia de que, vamos, la seva mare era rossa, jove i melena llarga, com alguna noia que veia pel carrer, que al final dius: ei, frena. Al final sí que això es va anar creixent i dius: mira, ella només té un any menys que jo. I quan tinguis 18 anys ja et donarem tot, perquè sàpigues la informació que tenim nosaltres. Però llavors, diguéssim, sí que aquí hi havia un moment que ja la fantasia anava desbocada i perjudicava, saps? I al final dius, toma de terra, però sí que vam esperar els 18 anys a donar-los l'expedient complet i, bueno, i ho van... Ella, curiosament, ho va encaixar més bé que ell. Amb coses era més desafiant i ell s'havia enganxat més a nosaltres i, en canvi, la informació va semblar que, bueno, la va saber acollir d'entrada més vella que ell.
La Carme Tuset, que ella ha viscut l'experiència al revés, podríem dir com a filla també, que en el moment que t'ho explica la teva mare, aquesta idea de com devia ser la meva mare biològica, tot aquest pensament, aquest sentiment d'abandó del que parlaven, tots aquests sentiments, ara no t'estic preguntant com a psicòloga, sinó com a filla, els has tingut.
Clar, tots aquests sentiments hi són. Jo que són les dues coses, no? Però jo, per exemple, quan treballo amb nanos adoptats, jo no els hi pregunto si pensen amb la seva mare biològica, els hi pregunto quan penses amb la teva mare, perquè jo sé que tots hi pensem. Perquè és biològic, és naturalesa i sempre està allà. Sí que és cert que molts cops, i tots els adoptats en general, quasi bé sempre ho fem, n'hi ha que no, n'hi ha que la posen a l'altra part de no vull saber-ne res perquè em va deixar i tal, però molts cops hi ha una idealització d'aquesta mare, no? Perquè els conflictes estan en el dia a dia. Llavors és molt més fàcil idealitzar una figura que no està i que hagués sigut la solució de tot. Però la realitat, i això amb la búsqueda d'orígens es veu molt, és que quan troben a la mare, la realitat quasi bé mai és fàcil, perquè si no, no haguéssim acabat a l'adopció. O sigui, no acabem a l'adopció perquè tinguin una realitat meravellosa els nostres pares. Acabem a l'adopció perquè no ens poden sostenir, perquè no poden cuidar de nosaltres o perquè estan en situacions en les quals hi ha maltracte o moltes altres, no?
Mm-hmm. Clar, jo estava pensant ara a elles si en algun moment es plantegen que les seves filles i fills puguin anar als seus països d'origen a conèixer les seves mares. Això és possible? N'heu parlat?
La meva filla, diguéssim, té una discapacitat que no li permet... Té moltes fòbies a l'hora de viatjar i no pot fer-ho, i ni s'ho planteja.
Expliquem perquè ho estem donant per fet, però expliquem que la teva filla pateix la síndrome d'alcoholisme fetal i que això li ha portat una sèrie de conseqüències en el seu dia a dia.
Vull dir, hi ha discapacitat intel·lectual i trastorns del comportament, llavors ella sap que ho té molt difícil, i a més a més és la que tenia la realitat aparentment més complexa. Ell, diguéssim, li va... Com, hi havia algo més com un dol, no? De dir, ostres, se'n deuen recordar de mi. Ell, li va costar més el digerir la informació. Però, bueno, ja dic, nosaltres també vam treballar això, el fet de positivar-ho. O sigui, el que no volia per res del món és que sentissin odi, fins i tot amb el cas d'ella, que dius, bueno, clar, si hi ha síndrome alcohòlic fetal és perquè la mare va beure durant l'embaràs. I dius... Mira, filla, és que les noies moltes vegades no saben que estan embarassades o no saben que l'alcohol pot fer aquest mal. L'últim que vull és algú que senti odi a la seva progenitora. Però dic, el fet de que la situació era econòmicament molt dura en aquell moment, quan vam anar nosaltres a principis dels anys 2000, la caiguda de la Unió Soviètica, tot això ens ha ajudat a afilar-ho, i ara ell sí que es planteja, però també valora molt el fet de dir, clar, no sé què em trobaré, em vull sentir fort, el dia que vulgui afrontar aquest procés. I ell sí que s'ho planteja, ja dic, i ella en aquest cas en principi no ho té com arxivat. I no.
I en el teu cas, Marta? N'heu parlat? Et fa por?
Sí,
fa respecte?
Ella vol anar a Bulgària, vol anar...
Sembla que l'has hagut de frenar, vol marxar ja.
Vol marxar ja, sí, ella volia... L'any passat ja deia, mamà, per què no anem a Bulgària? I dic, però, filla, aviam, primer de tot... Acaba l'ESO. I després ja veurem com vas madurant amb tot, però ara no és el moment.
No
és el moment. És massa aviat. I perquè què vols buscar allà? I vols, allà no sabem si trobaràs a la teva mare. No sé, que no. I diu... Llavors va ser quan em va dir, mama, aquella és la dona que em va portar a la panxa. Tu ets la meva mare.
També quan se'n diu aquest tipus de frases, suposo que reforça. Sí. Hi ha un punt que dius, no, estic fent malament.
Sí. Totalment. She has followed you from where dark
water and fortune. Esteu a Les Dones i els Dies, avui amb un programa molt emocionant. Jo m'estic emocionant, no sé vosaltres, parlant amb aquestes mares adoptants, adoptives, com li vulgueu dir. Parlàveu de les fantasies que tenen els vostres fills i filles amb les mares biològiques, però ara que no en sent ningú, vosaltres també heu tingut fantasies amb aquesta mare biològica?
No.
D'imaginar-vos-la o d'algun moment de dir... seria aquesta noia...
No, però les fantasies que tenen... O sigui, vosaltres d'adolescents no havíeu pensat ojalà que aquests no fossin els meus pares.
Home, i tant, jo sempre deia que era adoptada.
Llavors, imagina't si saps que de veritat n'hi ha algú. Llavors és lògic que decoris la fantasia o fantasejar, sapiguent que ets biològica, fantasejar, dir no, és que aquests no poden ser. És que ha de ser algú altre que serà més perfecte, més no sé què. Jo penso que això forma part de la naturalesa humana. I, bueno, i aquestes jo penso que és, no sé, aviam, compadeix el fet de que dius, bueno, doncs es van trobar en una situació molt dura, però més enllà d'això...
Tu parlaves de la mare biològica de la teva filla, de la Dària, que tenia problemes d'alcoholisme i per això, doncs...
Bueno, no sabem. Sí,
sabem que
va haver de veure, si no ella no hagués sortit perjudicada, però no sabem si tenia problemes d'alcoholisme. Ara, que
diguéssim, que
el tema del síndrome alcohòlic fatal és que, diguéssim, no hi ha quantitat d'alcohol segura, i aquests països d'alguna manera el que nosaltres aquí celebrem amb vi, amb cava, allà ho celebrem amb vodka, llavors és molt més fàcil que puguis causar un perjudici.
Però m'imagino que el que sí, quan deia fantasia, no ho deia també només en positiu, sinó també pensar la meva filla tindrà problemes, per exemple, amb l'alcohol, o tipus d'aquestes fantasies que no ajuden, de més aviat disruptives, de dir...
Què hi ha de dolent en aquella família?
No només s'ho pregunten les mares adoptants, sinó s'ho pregunten, per exemple, totes aquestes mares que fan processos de fertilitat i que potser l'embrió no és seu, vull dir que no només s'ho pregunten les mares, però quan les mares fan de receptores també d'embrions, d'òvuls d'altres mares, jo crec que són preguntes que a vegades es fan. No sé si heu tingut també moments d'aquests.
Home, sí, et qüestiones aviam... quin tipus de malaltia pot ser que hagi patit o pateixi, no sé, qualsevol cosa hereditària, no sé, com jo mateixa, jo he patit càncer, el meu pare va morir de càncer, o sigui, clar, llavors, això també, ella m'ho va dir, clar, jo no sóc filla teva, per tant, jo no tindré càncer. És una altra cosa que va dir...
Que nosaltres, això coincidim, jo també vaig passar un càncer de colon, però a mi em venia bastant hereditari per banda de pare i de mare. I, per exemple, això, els nanos sí que m'ho han dit, de dir, mira, nosaltres almenys aquesta herència no la tenim així. Clar, perquè és casualitat també per dues bandes.
Ja.
Però no, el tema de... Jo potser ja no m'ha donat temps, no he patit perquè... tindrà no només a més físicament, a part d'això, del problema amb ella, amb el síndrome alcohòlic fatal, han sigut molt sans, molt àgils, vull dir que no m'ha sortit aquesta angúnia de què han pogut heredar de dolent.
Carme, m'imagino que quan hem consultat arriben les mares adoptants i amb preguntes d'aquestes i amb pors, i tu també que has estat a l'altra banda, no sé si a vegades també fantaseges amb aquesta mare que
jo
no vas conèixer.
Jo crec que amb les mares acostuma a haver-hi les dues parts, no? De què haurà adoptat de dolent, no? I també si jo seré bona mare comparant-me amb l'altra, no? Que en realitat no existeix aquesta comparació, cada un és com és. I clar, doncs jo també, per exemple, quan em demanen el meu històric mèdic de la família, jo no tinc absolutament res. Sí, parteix a partir de mi, però jo no sé res de la meva família biològica. I això a vegades pot ser un hàndicap.
Això al meu fill li passa, ara també. Diu, clar, és que a mi quan em pregunten antecedents, jo no puc dir res, no sé res. Clar, això, diguéssim, jo entenc que afecta més a la pròpia persona, en primera persona.
I ara ja és més conegut, no? Però, i no t'ho diuen tant, però a vegades semblava que els metges no ho entenguessin, que no tinguessin res. Ja, sí, però la teva mare... No, però és que la meva mare no és el mateix ADN. Llavors, no tinc aquesta informació.
El que sí és cert és que per les particularitats pròpies, doncs això de països, tu deies que la teva filla, en el teu cas, Marta, estava absolutament institucionalitzada.
Sí.
Per tant, pobra, no havia vist mai un gat, un gos, que m'ha frapat, això que has dit, no? O no havia vist mai doncs, una dona embarassada. En el cas dels teus fills, Núria, tampoc saps ben bé, no?
Eren més petits, clar. Venim 20 mesos, no és el mateix.
Clar.
El que sí que vam veure és que no havien estat a l'aire lliure, però té lògica perquè els vam conèixer que estàvem a 30 sota 0, I tenien 16 mesos, amb la qual cosa, diguéssim, havien nascut a l'estiu, havia vingut l'hivern, quan havien començat a caminar estaven interior, i quan ja de veritat començaven a caminar, en allà només estàvem a 11 sota zero, amb la qual cosa, encara estaven a l'interior, i quan vam venir aquí, la terra irregular en el bosc, o la primera vegada que va fer vent i estàvem en el pati, i la meva filla, la reacció és de dir, ostres, tu, fenòmenos paranormales, perquè va veure que les fulles es movien soles. Vull dir, clar. En aquest sentit, sí, però clar, eren més petits i, per tant, les carències, si estaven ben cuidats, i les carències aquestes de no haver vist món, clar, en 20 mesos no és amb el mateix que amb 3 anys. Sí, ja dic, només hi havia això de l'exterior.
Em fa la sensació que les mares adoptives esteu vivint molt el dia a dia, perquè cada dia és una sorpresa, sí. I que és com un caramel que està tancat i que no sabeu que, si serà de menta, de llimona o de taronja, i perdoneu la metàfora, em podeu engegar a pastar fang. Però sí, perquè també a totes aquestes pors que dèiem, ve d'aquest país, li ha passat això, sé que la seva mare li ha passat això, però després tu no saps fins que no ho vius la realitat i què passarà.
Però mira, jo una vegada em vaig trobar amb un pediatre, o sigui, vaig haver d'anar d'urgències, i un metge em va reaccionar en plan de dir, és que des de l'EU com s'us acut adoptar? I dic, perdoni, hi ha alguna garantia de que si et quedes embarassat i pareixes sortirà perfecte? I em va dir, noia, tens raó. I va retirar de seguida les paraules. Vull dir que, al final, la paternitat, la maternitat, és una aventura, sempre. I sempre poden sortir imprevistos. Vull dir que això, jo penso que ho hem de...
Però amb l'adopció molts cops surten imprevistos. Jo realment admiro els pares adoptius. També sé que molts cops els pares i les mares entren a l'adopció sense saber molt bé on s'estan ficant. Perquè amb els fills biològics sí que hi pot haver-hi sorpresa, però amb els adoptius n'hi ha moltes vegades de sorpresa. Llavors, és diferent.
No, aviam, nosaltres, per exemple, sí. D'afectats de síndrome alcohòlic fetal, amb associacions amb les que estic vinculada, doncs el percentatge d'adopció de divorcis i separacions arriba al 80%.
Això és
el repte és clar, molt sí. Fort.
Una cosa que us volia preguntar, les dues sou mares, a més teniu parella, amb la mateixa parella que vau adoptar, sí. Esteu amb ell des de llavors. M'imagino que això posa en moments determinats en friccions, no? Per la gelosia, sí. Aquella petita que dèiem abans, i per moments molt, molt més complicats com el que tu t'has trobat amb la teva filla, que la teva filla està en una residència ara, vull dir, no...
Sí.
No. Vull dir que el síndrome d'alcoholisme fetal l'ha portat a una residència, m'imagino que això
primer,
molt dur.
Als 10 anys va ser reconèixer la discapacitat, marxar de l'escola ordinària, passar a escola d'educació especial, després a centre ocupacional, el fet de no encaixar, perquè diguéssim, ella té com pistes avariades, amb una conversa curta podries no donar-te en compte d'aquest té discapacitat, però té moltes complexitats de funcionament, i si ara, des de fa un parell d'anys, doncs està en una residència per gent amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta. Vull dir que sí, clar, són molts dols que fas quan has d'acceptar que un fill té una discapacitat, que no podrà portar una vida independent, que són moltes coses, i sí, a la parella doncs, la posa en repte. El que no sé si podem mencionar que l'experiència aquesta està recollida.
Que en un llibre que és molt interessant, que es diu Síndrome d'alcoholisme fetal, editat per Eumo Editorial, de la Núria Beltrán, i m'agrada molt el subtítol, diu el que hem après d'aquesta discapacitat tan poc coneguda i cada cop més present a la nostra societat, perquè evidentment va, en els últims anys, jo crec que, permet-me que ho digui així, però va haver una remesa d'adopcions en molts d'aquests països on hi ha moltes criatures que venen amb...
Sí, que estan afectades, llavors, bueno, ja dic, i més a més era un tema molt desconegut a principis dels anys 2000, ara se'n sap més. El que passa que amb el tema, bueno, és un tema a part, jo penso que amb el tema del síndrome alcohòlic fetal i trastorn de l'espectre alcohòlic fetal, no som conscients de que també tenim els autòctons, perquè les mares d'avui dia o de fa dels últims 20 anys han sigut més bevedores que el que eren les mares dels anys 60 o 70. I, per tant, diguéssim, també tenim... El que passa és que se'n sap poc, però és tema
a
part.
No, però tindríem sorpreses. És a dir, crec que hem de començar potser a no veure tanta diferència.
Bevedores i toxicòmanes, perquè jo...
Tu pots parlar en propietat, Marta.
Puc parlar en propietat, perquè hi havia una usuària que venia a punxar-se i està embarassada. O sigui... Dius, jo li deia...
Perquè recordem que tu havies treballat en un centre de toxicòmens, que ara potser algú ha engegat la ràdio i diu, ara no entenc
res.
No,
però jo me'n recordo de fer amb aquesta usuària, parlar-li, dir-li, segur que no seria millor que paressis una temporada... No.
I aquesta era biològica, eh?
Sí. I a més el fill tenia molt clar que no el volia tenir ella, que se'l li donaria als seus pares i que ja s'ho farien. Però, clar, és que és així, aquí també, aquí hi ha abandons. Sí, sí. Però l'adopció aquí a Catalunya està també... Hi ha nens amb síndrome de còlico fetal i de tot.
Sí, sí, sí. Sí, sí, per això et dic que és un tema a part. És un tema a més a més.
No.
Quantes coses estem aprenent aquesta nit amb aquestes tres dones que m'acompanyen. Jo estava pensant que la Carme Tuset té un centre també que es diu Espai Sistèmic i Humanista, on també fan cursos, on molts pares adoptants i adoptius estan allà, es troben i es comuniquen amb les mares, ara parlant de totes aquestes pors i de tots aquests, però també recompenses, i a mi em fa la sensació que pel que ha dit la Marta hi tornaria 3.000 vegades, i em sembla que la Núria també a adoptar.
Ens has girat el
nom.
Sí.
Pues igual. Sí, jo sí. I fins i tot el meu marit va ser el primer. Va dir, dos, agafem... des del principi em volia agafar dos. I dic, tranquil, poc a poc, pas a pas, un i ben fet. Perquè és que fer dos era un risc.
Nosaltres vam ser més inconscients, vam dir, si ens ho passem molt malament, o si no volíem tenir fill únic, si ens ho passem molt malament la primera vegada, potser no tindrem valor per anar a la segona. Yeah. I ja tenim una edat, que teníem llavors els 37-38 anys, i vam fer dos.
Eres més jove.
I no m'han penedit. El que passa que dius, bueno, clar, els primers 8 mesos, una absoluta bogeria, novatos i amb dos. Però estic contenta.
Estan contentes. Com ho perceps amb el temps, amb les persones que venen, per exemple, al centre, amb aquestes famílies que volen adoptar? Com les veus? Les veus contentes? Com és l'experiència?
La majoria de vegades estan contentes. També hem d'entendre que la gent quan ve a buscar ajuda és perquè té problemes. O sigui que les adopcions que surten de meravella i no hi ha cap tipus de problemes, normalment a nosaltres no ens arriben. Ens acostumen a arribar doncs, les famílies amb adopcions més complexes, no? I sí que ho fem, estem fent cursos en el centre i de fet nosaltres treballem internacionalment. El grup que tenim de pares adoptius és un grup que és online, que es reuneixen cada 15 dies i és un grup internacional. Tenim sobretot mares, tenim algun pare, però sobretot
que
tenim
són les mares,
moltes mares.
Les mares són les que es preocupen més o què?
Sí, les mares són les que es preocupen més i també són amb les que acostuma a haver-hi més conflicte amb el tema de l'adopció. Normalment els fills adoptats acostumem a tenir més problemes amb la mare que amb el pare.
Per
una qüestió molt senzilla. La ferida molt gran és la separació amb la nostra mare biològica i molts cops aquesta ferida es projecta sobre la mare adoptiva i s'emporta tota aquella ràbia, tot aquell dolor que hi ha amb la mare biològica. De fet, una de les coses que treballem és com separar les dues mares perquè aquesta projecció no vagi tan directa i no hi hagi tant de patiment.
O sigui, que a més són les que més socorren, però després són les que més reben.
Acostumen a ser les que més reben,
som
sí.
Que
estem molt contentes, el qual no vol dir que no ens haguem fet un fart de patir i de buscar recolzament professional.
És el masoquisme de la mare, no de la dona. No, en general, les dones són masoquistes.
No, aviam, jo no crec. Que portem
no
molt fort l'instint de la maternitat. Jo penso que això és el que, en aquest cas, és... jo penso que és algo biològic.
És algo biològic ser mare, en qualsevol cas.
Una part.
Sigui adoptant o no.
No, però hi ha dones que no volen ser mares. O sigui,
sí,
jo tenia una amiga que em deia, jo és que no tinc l'instint maternal. Diu, o sigui que potser adoptaria un gat, però Escolta,
el que és important és que cada un faci el que, el que vol. Aquí no jutgem.
Exacte.
Doncs m'encanteu, però ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a les tres, a la Marta Miralles, a la Núria Beltrán, a la Carme Tuset, directora i docent d'Espai Sistèmic i Humanista, aquest centre que està al carrer Vallirana 42 de Barcelona. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que fem cada dia. Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà tenim moltes ganes de tornar-hi aquí a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio, i que ens sentiu a Les Dones i els Dies. Demà, Exclusiu Digital, eh? Molt em temo. Bona nit.